Bon dia, són en punt les 6 del matí. I avui és dimecres, dia 2 de juliol. Començàvem la setmana sentint les paraules del cap de l'executiu espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que parlava de la situació econòmica a l'Estat i s'hi referia per primera vegada amb la paraula crisi. I aquesta tarda n'haurà de donar explicacions en una compareixença al Congrés dels Diputats. Ahir el seu ministre d'Economia li aplanava una miqueta el terreny dient que el pitjor encara havia d'arribar, que l'economia espanyola tocarà fons a final d'aquest any i al començament del que ve, que el creixement del producte interior brut se situarà per sota de l'1%, però no vol parlar de recessió. Les dades avui ens fan parlar de productes frescos que s'han encarit, els que més han pujat per damunt del 10% en un any. Pel que fa als envasats, han arribat fins al 45% d'augment, és el cas de l'oli de girassol. I a escala global, l'Agència Internacional de l'Energia, que ja parla de la tercera crisi del petroli després de les dues que hi va haver-hi als anys 70. Les vendes de cotxes també han caigut en picat. A Catalunya aquest any, aquest mes de juny, se n'han venut un 44% menys que ara fa un any. La borsa també continua la seva caiguda en picat particular. I a casa nostra, el conseller Castells, que anuncia un pla de govern per reactivar la situació de les empreses enfront a aquesta crisi amb l'objectiu d'injectar-hi liquiditat. Doncs avui intentarem saber quin és el futur real de la situació econòmica. Intentar descobrir què és el que pot proposar Rodríguez Zapatero en aquesta compareixença al Congrés dels Diputats aquesta tarda. I també ens preguntarem si realment estem tan malament com sembla i per on poden anar les coses. Li ho demanarem tot plegat al catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, a 6:45. Però en plana política, avui tenim dos destacats de pes. El primer és que ja hi ha confirmada una candidatura d'unitat, diuen alguns analistes polítics, que l'ha imposada la direcció del Partit Popular a Madrid. Al Congrés del Partit Popular de Catalunya, que s'ha de fer aquest cap de setmana, la senadora Alicia Sánchez Camacho serà la presidenta del partit i tant l'actual president, Daniel Cirera, com el dirigent municipal, Alberto Fernández Díaz, ja s'hi han avingut, amb un grau divers, això sí, de satisfacció. Qui avui haurà de dir la seva, haurà de dir què fa, perquè no se l'ha tingut en compte en aquesta reunió que ahir va acabar gairebé de matinada, és la dirigent del Partit Popular al Parlament, Montserrat Nebrera. De fet, aquesta reunió, que sí que va acabar ahir a les 12 tocades, hi havia Daniel Cirera, hi havia Alberto Fernández i hi havia la dirigent del Partit Popular espanyol, Ana Mato. Dilluns ja la sentíem a Montserrat Nebrera dient que no acceptaria una candidatura imposada des de Madrid i avui sentirem què és el que diu després d'aquest anunci. L'altre destacat polític és la reunió que hi mantenien Puigcercós i Mas després de dos anys de sense fer oficialment. Veurem què n'ha sortit d'aquesta trobada. De la Crònica del Món també destacarem la crida dels estats africans perquè es creï un govern d'unitat a Zimbàbue i la declaració també dels països del Mercosur que han qualificat de xenòfobes les polítiques d'immigració a la Unió Europea. I a casa nostra avui la cultura, volem dir, té dos titulars importants. El primer és que sembla que l'acord a què podrien haver arribat els bisbats de Barbastre i de Lleida per retornar a la franja les obres d'art del Museu Diocesà no té el vistiplau, ha estat rebutjat contundentment pel Departament de Cultura, que recorda a les autoritats eclesiàstiques que la titularitat d'aquestes obres és pública. I l'altre és el d'un nom propi, el del nou director del Gran Teatre del Liceu. És l'històric dirigent socialista Joan Francesc Marco. Ara passem als esports en titulars.
El Barça presenta avui Dani Alves, que ahir va passar la revisió mèdica després d'un emotiu comiat a Sevilla. El brasiler firmarà per 4 temporades i els 29 milions d'euros que el Barça pagarà per ell el converteixen en el tercer fitxatge més car de la història del club després d'Overmars i Saviola. D'altra banda, Rudy Fernández, ja jugador de la NBA, ahir va firmar el contracte amb els Portland Trail Blazers abans de concentrar-se amb la selecció espanyola que participarà als Jocs Olímpics de Pequín. I avui es juguen els quarts de final del torneig de tennis de Wimbledon amb els partits entre el Rafael Nadal i l'escocès Andy Murray i Feliciano López i el rus Marat Safin.
L'últim titular en aquesta portada per la previsió del temps.
Aquest dimecres esperem calor intensa i molta xafogor, especialment a la costa. El cel estarà entrenyinat per la presència de núvols prims i no es descarta algun ruixat aïllat cap al Pirineu que anirien guanyant terreny amb el pas de les hores.
Doncs una xafogor que de fet ja podem començar a notar aquestes hores perquè les temperatures són molt més altes que ahir a la mateixa hora. A Barcelona, per exemple, i a Tarragona, a hores d'ara hi ha 25 graus, en tenen 19 a Lleida i a Girona, 21 graus a Palma i 24 a la ciutat de València. 6 i 5, comencem.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
I comencem ràpidament marxant cap a Madrid, que tenim moltes coses a explicar. Com us dèiem, la situació econòmica a l'Estat és complicada. En aquests moments encara empitjorarà i no serà fins a finals d'aquest any que tocarà fons. Això és el que ha dit el ministre d'Economia, Pedro Solbes, que a més ha hagut de revisar la seva previsió de recuperació. Ara fa pocs dies la situava a principis del 2009, però ara l'ha retardada 6 mesos encara, fins a finals de l'any que ve. Malgrat tot, Solbes encara assegura que la recessió no existeix. Les declaracions del ministre d'Economia arriben el dia abans que el president del govern central comparegui avui aquesta tarda al Congrés dels Diputats per tal d'explicar quines són les mesures que té previstes el seu executiu per fer-hi front. Anem a Madrid. Txell Feixas, bon dia.
Bon dia. Pedro Solbes ha marcat el calendari de la desacceleració econòmica en un marc de creixement dèbil durant alguns trimestres més. El vicepresident espanyol ha situat el moment més crític a la part final d'aquest any, inicis del pròxim. De moment, la tendència a la baixa del creixement del PIB continua. Solbes ha admès que d'abril a juny s'ha crescut per sota del 0,3% registrat els 3 primers mesos. Pel que fa a la possibilitat d'entrar en recessió, creixement negatiu, doncs, el vicepresident ironitzava.
Alguien descarta que se inunde Madrid con unas lluvias torrenciales o que pase cualquier otro tipo de acontecimiento. Por eso hablamos en términos de probabilidades. En estos momentos nuestras probabilidades mayores nos llevan a que esa situación de recesión no es un elemento de trabajo razonable.
La recuperació la situa per finals del 2009, abans que això passi, però admet que la inflació repuntarà encara algun mes, amb una taxa del 4% en acabar l'exercici i un augment del nombre de desocupats.
Doncs ja ho hem sentit. Aquí el primer de posar fil a l'agulla al govern ha estat el mateix Departament d'Economia, que ha accelerat la posada en marxa de 14 de les 42 mesures previstes per pal·liar els efectes d'aquesta crisi. La iniciativa principal, augmentar el marge de despesa, incrementant també la capacitat d'endeutament que té en aquests moments l'Institut Català de Finances. I amb quin objectiu, Carlos Balaibar?
Doncs a través d'un decret llei aprovat ahir, l'Institut Català de Finances augmenta en 500 milions d'euros la seva capacitat d'endeutament per tenir més diners per prestar a les empreses. Antoni Castells, conseller d'Economia.
Es tracta sobretot d'això, d'ajudar a pal·liar els problemes de liquiditat que avui tenen les empreses. Empreses que estan anant bé, no tenen problemes. I això fa referència tant a aquelles que ja existien com als que puguin ser nous projectes que tinguin sentit, per suposat que sí.
El govern també ha augmentat les deduccions per rehabilitació d'habitatges fins al 4,95% i fins al 7,95% en el cas dels joves de menys de 32 anys i que estiguin a l'atur.
Però aquesta situació econòmica es veu agreujada a les últimes hores per algunes de les dades que ara mateix us comentarem. La primera, l'encariment de certs productes d'alimentació bàsics. En l'últim any, per exemple, productes frescos com el pollastre, el seitó, la maira, els ous o les taronges s'han encarit més d'un 10%.
Hi ha casos encara més espectaculars, com és el de les llimones, que s'han encarit un 63%. Són només mostres de la tendència que marca la llista de productes del Ministeri de Comerç, en què dels 30 productes que hi apareixen, 23 s'han encarit i només 7 s'han abaratit. Pel que fa als envasats, el que més ha pujat en un any és l'oli de girassol, un 45%.
Un altre producte gairebé més bàsic que els anteriors, perquè podríem dir que és la mare dels ous, el petroli, es continua encarint. I fins i tot hi ha qui qualifica la situació de tercera crisi mundial del cru.
Qui ho ha dit és ni més ni menys que el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Nobuo Tanaka.
Amb el preu del cru arribant als 140 dòlars al barril, estem clarament en la tercera crisi del petroli, un moment en què l'alt preu del cru està començant a impactar el creixement de l'economia global.
Tanaka ho va advertir al Congrés Mundial del Petroli que es fa a Madrid, des d'on va dir que les tensions es reduirien cap al 2013 si els governs eliminessin les subvencions al consum de petroli i es comencessin a explotar nous jaciments.
I aquest alt preu del petroli, que aquesta matinada es cotitzava 142 dòlars al barril, podria ser un dels responsables de la davallada en la venda de cotxes.
A Catalunya, aquest juny, se n'han venut un 44% menys que ara fa un any, segons els fabricants d'automòbils. De mitjana, des del gener, la caiguda és del 21% a casa nostra. Davant d'això, els fabricants consideren que les previsions de venda s'hauran de revisar a la baixa, tot i que a començaments d'any ja es preveia que caurien entre un 7 i un 9%.
I per si no n'hi hagués prou, avui també sabrem les dades de l'atur del mes de juny i les dades de l'Oficina d'Estadística Comunitària del mes de maig. Tampoc no conviden a ser optimistes.
Les xifres indiquen que Espanya és l'estat de la Unió Europea on més ha pujat la taxa de parats l'últim any. Al maig l'atur arribava al 9,9% segons l'Eurostat i només hi ha un país amb un índex més alt del 10,5% i és Eslovàquia.
Amb tot aquest panorama, aquest vespre José Luis Rodríguez Zapatero, com us dèiem, haurà d'explicar al Congrés què pensa fer per fer front a aquesta crisi, i nosaltres mirarem d'analitzar-ho amb el catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, d'aquí a uns 50 minuts aproximadament. Dues persones van morir ahir en dos accidents laborals al Camp de Tarragona, una a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès, i l'altra a Valls, a l'Alt Camp. Marta Sánchez.
A Banyeres del Penedès, un cotxe va atropellar un treballador de les obres d'ampliació de la P7 de 36 anys, i a Valls un home de 49 va morir electrocutat mentre reparava una canonada d'aigua al costat del Col·legi Cor de Maria. La víctima, un treballador de l'empresa Sorea, va rebre una descàrrega elèctrica que li va causar la mort pràcticament a l'acte.
Fem un punt i a part en l'actualitat econòmica. Obrim ara Crònica Política, després d'aquest repàs a l'economia que hi ha estat també tan estretament relacionada amb la política. Parlem del Partit Popular a Catalunya. Aquest cap de setmana té congrés i finalment, i després de dies i dies de negociacions, Mariano Rajoy ho ha aconseguit. Ha imposat que Alicia Sánchez Camacho sigui la nova presidenta del PPC. Rajoy va enviar ahir a Barcelona la vicesecretària d'organització del partit, Ana Mato, perquè tanqués una llista unitària de cara al congrés d'aquest cap de setmana. Al final, Daniel Cirera i Alberto Fernández Díaz van acceptar el dictat de Madrid i ara només falta saber què farà Montserrat Nebrera. Avui s'espera que digui si manté o no la seva candidatura, Eugènia Riera.
Després de 5 hores de reunió a la seu del PP català, Cirera i Fernández Díaz van arribar a un principi d'acord per integrar-se a la candidatura encapçalada per Sánchez Camacho. Després de la trobada, tots dos van fer declaracions concises i avui en donaran més detalls.
Hemos llegado al principio de acuerdo con Alberto Fernández y mañana podremos explicar exactamente en qué consiste el acuerdo. Gracias.
¿Quién es tu candidato?
Gracias y buenas noches.
Yo creo que los principios de acuerdo siempre son importantes, pero lo único que es veritablement trascendente es que haya un acuerdo final y trabajaremos para conseguirlo. Venga, ya está,
Tot i que el nom de Sánchez Camacho era l'aposta de Madrid, la vicesecretària d'Organització, Ana Mato, ha negat que des del carrer Gènova s'hagi imposat res.
Mi objetivo no era ninguno más que una candidatura de integración, pero el PP de Cataluña sí que lo ha logrado, no nosotros.
I ara totes les mirades se centren en la tercera candidata, Montserrat Nebrera. La diputada no va assistir ahir a la reunió i recordem que dilluns, en una entrevista a Catalunya Informació, va deixar clara la seva intenció.
Si algú ve com a candidat oficial, té moltes possibilitats de guanyar el Congrés. Si la força m'acompanya i hi ha un candidat que ve determinat des de fora, jo entenc que aquesta és la pitjor solució que pot tenir el Partit Popular de Catalunya i jo presentaré la meva candidatura.
Així les coses, amb tota probabilitat, Daniel Cirera deixarà la presidència del PP català després d'un any, encara no, d'haver-hi accedit.
Ara som a 2:45 d'un quart de set del matí, encara un altre destacat en plana política, a la reunió que van mantenir ahir Artur Mas i Joan Puigcercós al Parlament. Després d'una etapa de retrets i de desconfiança, Convergència i Esquerra han encetat el diàleg per recuperar la cordialitat.
Una trobada d'una hora i mitja en què els dos dirigents van coincidir en la importància de negociar un bon finançament per Catalunya i preservar el model d'escola catalana, això sí, sense arribar a acords concrets. A la sortida, tots dos van qualificar la reunió de cordial. Puigcercós explicava que s'ha obert una nova etapa entre els dos partits i des de Convergència i Unió, Felip Puig, que va parlar en nom de Mas, subratllava que, tot i això, ha quedat clar que l'aposta d'Esquerra continua sent el tripartit. Sentim-los tots dos.
Hem tancat un període, se n'obre un altre. La nova direcció d'Esquerra Republicana vol una interlocució permanent, clara, normal, en Convergència i Unió. Ens puguem asseure, que puguem parlar.
Si aquesta reunió se li vol treure alguna, d'alguna manera, espurna d'esperança a una suposada equidistància d'Esquerra Republicana, ja els hi dic que no s'ha tractat en cap cas de cap canvi d'estratègia per part d'Esquerra Republicana.
Feia dos anys que Puigcercós i Mas no es reunien oficialment.
De la crònica internacional, el règim de Zimbàbue radicalitza el discurs després de la petició de la Unió Africana perquè formi un govern d'unitat amb l'oposició i també de les repetides crítiques de la comunitat internacional per la tupinada que va tornar a fer el president Robert Mugabe. Concretament, el govern zimbabuès diu que Occident ja no n'ha de fer res del que passa al seu país.
Des de la cimera de la Unió Africana a Egipte, el portaveu del president Mugabe, George Charamba, recordava que l'època colonial s'ha acabat i era així de clar.
Es poden podrir, podrir-se, poden podrir-se un miler de vegades. No tenen cap mena de base ni dret en la política de Zimbàbue.
Respecte a la proposta de formar un govern d'unitat com el de Kènia, ni l'oposició ni el règim de Mugabe hi estan d'acord. Uns es consideren els guanyadors de les eleccions i els altres no reconeixen els resultats.
Encara en crònica internacional, el president francès Nicolas Sarkozy, que assumeix la presidència de torn de la Unió Europea, us ho comentàvem ahir, ha dit convençut que, tot i que no ratificarà Polònia aquest text, assegura que les dificultats que afronta la Unió l'esperonen a dedicar-hi més temps i més energies.
El president francès, que ha assumit la presidència en un acte al Palau de l'Elisi amb la presència del president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, es dirigia així al president polonès, que ha amenaçat de vetar la ratificació del Tractat de Lisboa.
C'est une question morale, c'est une question d'honnêteté.
És una qüestió de moral i d'honestedat que els que van signar en nom dels nostres països per fer avançar Europa hem de respondre d'allò que vam signar.
Durão Barroso ha elogiat Sarkozy i ha dit que el seu coratge polític li anirà bé a la Unió Europea.
I encara un apunt, en aquest cas de la crònica cultural, un nom propi a aquesta hora, el de Joan Francesc Marco, que serà el nou director general del Gran Teatre del Liceu. Marco fins ara era responsable del projecte de la Ciutat de la Música de Sabadell i substituirà Rosa Cullell, que va ser nomenada ara fa unes setmanes directora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En una entrevista a aquesta emissora, Marco ha dit que encara un mandat continuista amb aquests objectius.
Mantenim i si es pot incrementant aquesta doble vessant de teatre molt fortament arrelat a la ciutat i al país i amb voluntat, diguem-ne, d'esdevenir un referent internacional.
El nomenament oficial de Marcos farà demà.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Ara passa un minutet d'un quart de set del matí. Saludem la Montse Quadreny. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Repassem el més destacat de l'actualitat a aquesta hora. La situació econòmica espanyola encara empitjorarà més.
I segons el vicepresident Pedro Solbes, no tocarà fons fins a finals d'aquest any, començaments del que ve. Malgrat tot, Solbes no veu probable que s'entri en recessió. José Luis Rodríguez Zapatero compareix avui al Congrés per explicar quines mesures té previstes el govern per superar la situació actual.
Mariano Rajoy ha imposat Alicia Sánchez Camacho com a nova presidenta del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, i després de dies de negociacions, Rajoy va enviar ahir a Barcelona la secretària d'Organització del Partit, Ana Mato, perquè tanqués una llista unitària de cara al Congrés d'aquest cap de setmana. Daniel Sireda i Alberto Fernández Díaz van acceptar el dictat de Madrid. Avui s'espera que Montserrat Nebrera digui si manté o no la seva candidatura.
I el govern de Zimbàbue, que diu que la comunitat occidental no n'ha de fer res del que passa al seu país.
Ho diu per les crítiques rebudes contra el seu president Robert Mugabe. La Unió Africana apel·la a la formació d'un govern d'unitat nacional, però Mugabe i l'oposició ja s'hi han negat.
Gràcies, Montse. Ara al Catalunya Matí de Catalunya Ràdio, temps per l'àrea de servei. En primer lloc, per parlar del trànsit. Volem saber si hi ha algun problema a aquesta hora en alguna carretera o autopista del país. Saludem al Reial Automòbil Club de Catalunya, l'Alan Cabanyes. Bon dia.
Bon dia, Rita. Continua la fluidesa i la tranquil·litat característica d'aquests moments del matí arreu del país pel que fa a la circulació. Així ens ho confirmen des del Servei Català de Trànsit, això pel que fa a tota la xarxa viària catalana, i també la Guàrdia Urbana ens comentava que de moment la circulació és força fluida a la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia i gràcies. Ara volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores, que sembla que anuncia més xafogor. Ens ho explica en Francesc Mauri.
Dimecres que ens ha de portar sol a tot Catalunya, vents febles, marinades al migdia i a la tarda, com els últims dies, està clar, temps d'estiu, i aquesta tarda algunes nuvolades que creixeran al Pirineu, però a diferència d'ahir i sobretot d'abans d'ahir, els ruixats que puguin caure seran aïllats, algun ruixat o tempesta molt, molt focalitzat. Les temperatures, 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, i per tant gran part de les màximes entre els 30 i 35 graus, i algunes a la Catalunya central podrien ser lleugerament superiors, i també a l'àrea prelitoral. De cara a demà, les temperatures tendiran a un descens, sobretot demà passat, i a més tindrem algunes tempestes de tarda al Pirineu i punts del nord-est.
A la costa, de fet, ja són força altes, al litoral i al prelitoral, per exemple, a Roses, que és a l'Alt Empordà, ara hi ha 21 graus i 22 a Riudoms, al Baix Camp. A Montserrat, al Bages, 18 graus a hores d'ara, i a Vilanova de Meià, que és a la comarca de la Noguera, en tenen 17. I Hi ha més notícies, passant 4 minuts d'un quart de 7 del matí. Primeres conseqüències de la manca de metges substituts a Catalunya. L'ICS ha reduït el servei mèdic als consultoris de 3 municipis del Bages.
Aguilar de Segarra, Rajadell i Fonollosa. Aquestes poblacions depenen de centres d'atenció primària externs i només tenen un dispensari on els metges es desplacen per unes hores. Des d'ahir s'ha reduït l'horari per manca de facultatius. L'ICS reconeix que falten metges i alerta que aquesta situació afectarà 146 consultoris dels caps del Bages, l'Anoia, el Berguedà, el Solsonès i Osona.
Avui obre les portes l'edició estiuenca del Saló de Moda Urbana Bret & Butter a Barcelona.
En aquesta ocasió tindrà 30.000 metres quadrats més que en l'edició de tardor-hivern i portarà com a lema New Order. La secció de surf, dedicada a l'exposició de teixits i les matèries primeres, s'ampliarà també i ocuparà 2 pavellons, el 6 i el 7. El saló estarà obert fins divendres només per professionals i s'hi espera una afluència aproximada d'unes 100.000 persones.
Ha dimitit el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra de França després de l'incident de Carcassonne, al Llenguadoc.
El president francès Nicolas Sarkozy li ha acceptat la renúncia. Mentrestant, el sergent, que va disparar les bales de veritat i no de fogueig durant l'exhibició militar, compareixerà les pròximes hores davant el jutge per intentar aclarir si va ser un accident o un acte intencionat. Recordem que a causa de l'error, 17 persones van quedar ferides a diversa consideració, entre elles un menor.
Un apunt més de la crònica de successos. La policia judicial portuguesa dona per tancada la investigació sobre la desaparició de la nena britànica de 4 anys, Madeleine McCann, sense haver trobat el culpable dels fets. Ara serà la fiscalia qui decideixi si arxiva el cas.
Segons la premsa portuguesa, els agents judicials no han trobat prou indicis per acusar ningú de la desaparició de Madi fa 14 mesos en una zona turística del sud del país. Els únics sospitosos han estat els pares de la nena i un altre ciutadà britànic, Robert Murat, veí de l'apartament on la nena va ser vista per última vegada.
I acabarem parlant-vos del litoral de Girona, que celebra 100 anys de la seva denominació de Costa Brava.
Va ser Ferran Agulló, un periodista i poeta originari de Sant Feliu de Guíxols, qui el 1908 va publicar un article, La veu de Catalunya, on batejava com a Costa Brava el litoral entre Portbou i Blanes. Per commemorar-ho, el 12 de setembre començaran a Calella de Palafrugell un seguit d'activitats, com ara espectacles musicals, llibres, exposicions i campanyes turístiques que intentaran rellançar la marca internacionalment.
Aconseguim tots els llibres a text amb el preu més bo a Hipercor.
Ja pots reservar-los fins al 31 de juliol.
I a més, pots començar a pagar els llibres i el material escolar a partir del 30 de novembre.
Hipercor. I per millor.
Aquest diumenge, obrim.
Si les teves coses comencen a amuntegar-se, ha arribat el moment d'anar a Blue Space. Informa't a bluespace.es o al 902-204-902. Recupera el teu espai. Guarda-ho tot a Blue Space. Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts ara mateix d'un quart de 7 del matí. Comencem el repàs dels diaris a la portada del periòdico, que destaca que Solves vol que s'assumeixi que som més pobres i insta a pagar entre tots la factura del petroli. Solves avança també que el PIB podria créixer aquest any per sota de l'1%.
El diari també destaca l'homenatge municipal de Barcelona a Pasqual Maragall, amb fotografia inclosa, mentre firmava ahir el llibre d'honor envoltat dels alcaldes de la democràcia de la ciutat, després de l'acte d'entrega de la medalla d'or de la ciutat. El titular diu que Maragall invoca Gaudí per defensar el túnel de l'AVE. Finalment, diu que Rajoy imposa Alicia Sánchez Camacho com a líder del PP de Catalunya. Cirera es retira de mala gana i Fernández Díaz ho accepta satisfet.
Al Punt, a l'edició de Barcelona, parlen d'Esquerra i diuen que Puigcercós i Carot es disputen el suport de Carretero per guanyar a Barcelona. I la fotografia que ho il·lustra és per la trobada d'Artur Mas amb el nou president d'Esquerra.
També llegim que els bisbats de Lleida i Barbastre tanquen un acord pel trasllat de l'Arc de la Franja pel seu compte i que Joan Francesc Marco és el nou director del Liceu. Hi ha més fotos. La central és per Pasqual Maragall, que rep l'homenatge de la ciutat de Barcelona. Parla de la solució del BP a la crisi de la direcció a Catalunya i, finalment, explica que els alumnes nouvinguts passaran un mes en un espai d'acollida.
A l'Avui diuen que la Rambla de Barcelona no serà patrimoni mundial. El destacat, però, de la portada és que Rajoy imposa Alicia Sánchez Camacho.
El diari explica que Cirera i Fernández deixen d'optar la presidència mentre que Nebrera no retira la seva candidatura. La fotografia és pel primer dia de rebaixes i per l'encaixada de mans entre Puigcercós i Mas.
A la La Vanguardia diuen que Zapatero s'enfronta amb Rajoy en ple apogeu de la crisi i debat avui amb el líder del PP la situació econòmica. Solves admet que el creixement és menor del 0,3% al segon trimestre.
I foto per les rebaixes i altres titulars com Sánchez Camacho serà la nova líder del PP. Gran efecte per Luis a la recepció dels Reis i diuen que Trànsit defensa que els cotxes puguin dur alcoholímetres a bord.
Comentem també la comarcal. A Ponent, a Lleida, parlen del litigi de les obres d'art de la Franja.
La Mañana diu que el conseller Tresserres garanteix que les obres no sortiran de Lleida i el Segre explica que Cultura rebutja l'acord dels bisbes. Aquest últim diari també diu que el xinès acusat de l'assassinat de Balaguer es nega a declarar, mentre que la Mañana diu que les matriculacions de cotxes a Lleida cauen un 41% al juny.
A Girona, la premsa destaca en portada els 100 anys de la marca Costa Brava.
Tant el diari de Girona com el Punt publiquen una mateixa fotografia dels alcaldes i representants de la Costa Brava ahir en la presentació dels actes que faran a partir del mes de setembre. El principal titular del Punt diu que les matriculacions de cotxes cauen un 37,4% a les comarques gironines i pel que fa al diari de Girona explica que Urbanisme aprova el pla per destinar 30.000 metres quadrats de fornells a la selva a zona comercial.
I acabarem a Tarragona. Allà el diari de Tarragona diu que la ciutat demana un préstec per poder pagar les obres de l'enviament d'aigua cap a Barcelona.
A més, dos morts en accidents laborals en un mateix dia a Valls i Banyeres del Penedès i comença la campanya de rebaixes d'estiu amb descomptes del 70%. Sobre les rebaixes, el Punt publica una fotografia de les cues ahir en una botiga de Tarragona. El diari també explica que l'autobús costarà gairebé la meitat al Camp de Tarragona amb la targeta integrada.
I ara els esports, Jaume Boix, bon dia.
Bon dia, Rita.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només mig euro al dia.
I el Barça, que presenta avui Dani Alves, cridat a ser el fitxatge mediàtic del club aquesta temporada.
Alves arriba al Barça amb 25 anys i després de 5 temporades al Sevilla, que el va fitxar per 500.000 i ara el ven per 29 milions, xifra que el converteix en el tercer fitxatge més car de la història del Barça després d'Overmars i Saviola. Dani Alves serà presentat aquest migdia, a quarts d'una, com a nou jugador del Barça per les pròximes 4 temporades. Ahir va viure un emotiu comiat a Sevilla.
Dafa, gràcies a tots ells per hacer que ese sueño pues pueda ser realidad, ¿no? De que me tengan que retirar de aquí del Sevilla, como siempre he soñado, que era por la puerta más grande de ese club, ¿no? No me queda más nada que decir que dar las gracias de verdad de todo mi corazón, que ese club pues, está marcado en él y gracias.
Relacionat amb el Barça, cal afegir que els internacionals que van participar a l'Eurocopa, Xavi, Iniesta i Puyol, ja han tornat a Barcelona després de dos dies de celebracions a Madrid i han començat les vacances.
Ara parlem de bàsquet. Rudy Fernández ja és jugador de la NBA.
Rudy jugarà a Portland, que hi va fer oficial el seu fitxatge després d'haver adquirit els seus drets al draft de l'any passat. Rudy Fernández serà el tercer català a l'NBA la temporada que ve, en la que Pau Gasol jugarà el segon any als Lakers i el seu germà Marc debutarà a Memphis.
Ara parlem de Wimbledon.
Avui es juguen els quarts de final del torneig masculí. Rafa Nadal s'enfrontarà a l'escocès Andy Murray, el que ha guanyat els tres partits que s'hi ha enfrontat fins ara, i Feliciano López jugarà contra el rus Marat Safin buscant la que seria la seva primera presència en una semifinal d'un torneig del Gran Slam. Ahir la xinesa Xi Zheng, 133a del món, va fer història, va eliminar la txeca Baidi Zhou en 3 sets i es va convertir en la primera xinesa que arriba a una semifinal d'un Gran Slam. Per cert que Xi Zheng, que és de la regió xinesa de Sichuan, devastada per un terratrèmol fa un parell de mesos, entregarà els 230.000 euros del premi per jugar una semifinal a les víctimes d'aquesta catàstrofe.
Doncs ho trobem una iniciativa fantàstica. Per tant, pot ser que hi hagi final fratricida en el Wimbledon femení.
Home, sí, podria ser el més normal seria que es trobessin les dues Williams a la final.
Exacte. Jaume, gràcies i d'aquí a mitja hora de més esports.
Molt bé, fins ara.
Zurich Connect t'ha ofert els esports.
Increïble, senyors, això és increïble! 0,5 des de 0,5 euros al dia.
Ara amb Zurich Connect, l'assegurança del teu cotxe des de mig euro al dia i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Zurich Connect, connecta amb els experts.
Són de Police i actuen aquesta nit a València. El concert és a les 10 a l'estadi Ciutat de València i forma part de la gira mundial que el grup britànic va començar el maig de l'any passat per celebrar el 30 aniversari del seu debut discogràfic, que recordareu, els va portar a finals d'any passat a la ciutat de Barcelona. El d'avui és l'únic concert que aquesta banda farà a l'estat espanyol aquest any i això, no cal presentar-ho, és Roxanne. Streets for money, you don't care. Bon dia, són en punt 6:45. I avui és dimecres 2 de juliol. Començàvem aquesta setmana sentint les paraules del cap de l'executiu espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que parlava de la situació econòmica a l'Estat, s'hi referia per primera vegada amb la paraula crisi. I aquesta tarda n'haurà de donar explicacions en una compareixença al Congrés dels Diputats. Ahir, el seu ministre d'Economia li aplanava el terreny dient que el pitjor encara ha d'arribar, que l'economia espanyola ha de tocar fons a finals d'aquest any, que al començament del que ve ja podria començar a aixecar el cap, que el creixement del PIB se situaria per sota de l'1%, però no volia parlar, no ha volgut parlar en cap moment de recessió econòmica. Les dades avui ens fan parlar dels productes frescos que s'encareixen, també els envasats, han arribat fins i tot alguns a pujar un 45%, és el cas de l'oli de girassol. A escala global, l'Agència Internacional de l'Energia, que parla ja de la tercera crisi del petroli després de les dues que hi va haver als anys 70 a Catalunya, que el conseller Castells anuncia un pla del govern per reactivar la situació de les empreses, diu que cal aprofitar aquesta crisi per refundar d'alguna manera el creixement econòmic català. Avui intentarem saber quin és el futur real de l'actual situació econòmica, quin és el pes real d'aquesta crisi, descobrir què proposarà Zapatero avui al Congrés dels Diputats i li ho demanarem tot plegat al catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, d'aquí a uns 20 minuts aproximadament. En plana política, avui un destacat importantíssim. A la direcció del Partit Popular de Catalunya ja hi ha proposta oficial, sembla que imposada des de Madrid, a ser la presidenta del partit. Es tracta de la senadora Alicia Sánchez Camacho, serà la presidència del PPC, i tant l'actual president, en Daniel Cirera, com el dirigent municipal, Alberto Fernández Díaz, que sembla que s'hi han avingut, amb un grau divers de satisfacció també pel que ens explicaran. Qui avui ha de dir què farà, perquè no se l'ha tingut en compte en aquesta reunió, a la sí que hi eren Cirera, Fernández Díaz i, a més, la dirigent espanyola Ana Mato, serà la parlamentària Montserrat Nebrera. Dilluns ja la sentíem en aquesta emissora dient que no acceptaria una imposició de Madrid, com sembla que finalment sí que s'ha produït. L'altre destacat polític, la reunió entre Puigcercós i Mas, l'analitzarem també en aquest informatiu. De la Crònica del Món destacarem la petició dels estats africans perquè es creï un govern d'unitat a Zimbàbue i també la declaració dels països del Mercosur que qualificaven de xenòfobes les polítiques d'immigració europees. I de l'actualitat cultural, dos destacats. El primer, sembla que l'acord a què podrien haver arribat els bisbats de Barbastre i de Lleida per la devolució d'obres d'art de la Franja no té el vistiplau de Cultura, i de l'altre ja hi ha nom per dirigir el Gran Teatre del Liceu, és l'històric dirigent socialista Joan Francesc Marco. Ara esports en titulars.
El Barça presenta avui el jugador brasiler Daniel Alves, que ahir va passar la revisió mèdica després d'un emotiu comiat a Sevilla. En bàsquet, Rudy Fernández ja és jugador de l'NBA. Ahir va firmar contracte amb els Portland Trail Blazers abans de concentrar-se amb la selecció espanyola que participarà en els Jocs Olímpics de Pequín. I avui ja juguen els quarts de final al torneig de tenis de Wimbledon, amb els partits entre Rafael Nadal i l'escocès Andy Murray i Feliciano López i el rus Marat Safin.
I ara l'últim titular per la previsió del temps.
Aquest dimecres esperem calor intensa i molta xafogó, especialment a la costa. El cel estarà enteranyinat per la presència de núvols prims i no es descarta algun ruixat aïllat cap al Pirineu que aniria guanyant terreny amb el pas de les hores.
Doncs ara passen 4 minuts de 6:45, entrem en matèria.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
Doncs comencem parlant d'aquesta situació econòmica. Si és complicada en aquests moments, l'Estat encara empitjorarà i no serà fins a finals d'aquest any que aturarà fons. Això és el que deia ahir, fa només unes hores, el ministre d'Economia, Pedro Solbes, que a més ha hagut de revisar també la seva previsió de recuperació. Fa pocs dies la situava en el primer trimestre de l'any que ve, del 2009, però ara l'ha retardada de 6 mesos, ha dit que no serà fins a finals de l'any que ve. Malgrat tot, Solbes encara assegura que de recessió, res de res. Les declaracions del ministre d'Economia arribaven al dia abans que el president del govern espanyol comparegui avui, aquesta tarda, al Congrés dels Diputats per explicar quines mesures té previst de tirar endavant per superar aquesta situació actual de crisi.
El vicepresident econòmic responia a això que sentirem quan se li preguntava si s'arribarà a la recessió o el que és el mateix un període període sostingut de decreixement del PIB.
Mire usted, ¿alguien descarta que se inunde Madrid con unas lluvias torrenciales o que pase cualquier otro tipo de acontecimiento? Por eso hablamos en términos de probabilidades. En estos momentos nuestras probabilidades mayores nos llevan a que esa situación de recesión no es un elemento de trabajo razonable.
Solves admet que d'abril a juny s'ha crescut per sota del 0,3% registrat els primers 3 mesos. La recuperació la situa per finals del 2009, però abans d'això assegura que la inflació repuntarà i acabarà l'any al 4%.
Aquí el primer de posar fil a l'agulla, el govern ha estat el mateix Departament d'Economia, que ha accelerat la posada en marxa de 14 de les 42 mesures previstes per intentar pal·liar els efectes d'aquesta crisi. La iniciativa principal és augmentar el marge de despesa, incrementant també la capacitat d'endeutament de l'Institut Català de Finances. Amb quin objectiu, Marta Sánchez?
Doncs a través d'un decret llei aprovat ahir, l'Institut Català de Finances augmenta en 500 milions d'euros la seva capacitat d'endeutament per incrementar la seva disposició de préstec a empreses. Antoni Castells és el conseller d'Economia.
Es tracta sobretot d'això, d'ajudar a pal·liar els problemes de liquiditat que avui tenen les empreses. Empreses que estan anant bé, no tenen problemes. I això fa referència tant a aquelles que ja existien com als que puguin ser nous projectes que tinguin sentit, per suposat que sí.
El govern també ha augmentat les deduccions per rehabilitació d'habitatges fins al 4,95% i fins al 7,95% en el cas dels joves de menys de 32 anys i a l'atur.
Però aquesta situació econòmica es veu agreujada les últimes hores per algunes de les dades que ara us comentarem. De fet, aquests dies n'hem comentat diverses, avui en tenim unes quantes més. La primera, l'encariment dels productes d'alimentació bàsics. En l'últim any, per exemple, productes com ara el pollastre, productes frescos, el seitó, la maira, els ous o les taronges, s'han encarit fins a un 10%.
Hi ha casos més espectaculars, com el de les llimones, que s'han encarit un 63%. Són només mostres de la tendència que marca la llista de productes frescos del Ministeri de Comerç, en què dels 30 productes que hi apareixen, 23 s'han encarit i només 7 s'han abaratit. Pel que fa als envasats, el que més ha pujat en un any és l'oli de girassol, un 45%.
Un altre producte, gairebé més bàsic que aquests que comentàvem, de fet, perquè podríem dir que és la mare dels ous, és el petroli, que es continua encarint. De fet, aquesta matina descotitzava a $142 al barril. Fins i tot hi ha qui qualifica la situació de tercera crisi mundial del crom.
Qui ho ha dit ni més ni menys és el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Nobuo Tanaka.
Amb el preu del cru arribant als $140 al barril, estem clarament en la tercera crisi del petroli, un moment en què l'alt preu del cru està començant a impactar el creixement de l'economia global.
Tanaka ho va advertir al Congrés Mundial del Petroli que es fa a Madrid, des d'on va dir que les tensions es reduirien cap al 2013 si els governs eliminen les subvencions al consum de petroli i es comencen a explotar nous jaciments.
Doncs amb tot aquest panorama sentirem què n'explica el cap de l'executiu espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, aquesta tarda al Congrés dels Diputats, i en demanarem una miqueta d'anàlisi al catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, d'aquí a 15 minuts aproximadament. Ara obrim crònica política, després d'aquest repàs a l'economia. Parlem del Partit Popular a Catalunya, que aquest cap de setmana té congrés, i finalment, i després de dies de negociacions, Mariano Rajoy ha imposat Alicia Sánchez Camacho com a nova presidenta del Partit Popular a Catalunya. Rajoy va enviar ahir a Barcelona la seva vicesecretària d'organització, Ana Mato, perquè tanqués una llista unitària de cara al congrés d'aquest cap de setmana, una reunió que va durar més de 5 hores. Al final, Daniel Cirera i Alberto Fernández Díaz van acceptar el dictat de Madrid. Ara només falta saber què farà Montserrat Nebrera. Avui s'espera que digui si manté o no la seva candidatura.
Després d'aquesta reunió a la seu del PP català, Cirera i Fernández Díaz van arribar a un principi d'acord per integrar-se a la candidatura encapçalada per Sánchez Camacho. Després de la trobada, tots dos van fer declaracions concises i avui és previst que en donin més detalls.
Hemos llegado al principio de acuerdo con Alberto Fernández y mañana podremos explicar exactamente en qué consiste el acuerdo. Gracias. Gracias y buenas noches.
Yo creo que los principios de acuerdo siempre son importantes, pero lo único que es verdaderamente trascendente es que haya un acuerdo final y trabajaremos para conseguirlo. Venga, ya está,
Tot i que el nom de Sánchez Camacho era l'aposta de Madrid, la vicesecretària d'Organització, Ana Mato, ha negat que des del carrer Gènova s'hagi imposat res.
Mi objetivo no era ninguno más que una candidatura de integración, pero el PP de Cataluña sí que lo ha logrado, no nosotros.
Ara totes les mirades se centren en la tercera candidata, Montserrat Nebrera. La diputada no va assistir ahir a la reunió i recordem que dilluns, en una entrevista a Catalunya Informació, va deixar clara la seva intenció.
Si algú ve com a candidat oficial, té moltes possibilitats de guanyar el Congrés. Si la força m'acompanya i hi ha un candidat que ve determinat des de fora, jo entenc que aquesta és la pitjor solució que pot tenir el Partit Popular de Catalunya i jo presentaré la meva candidatura.
Així les coses, amb tota probabilitat, Daniel Cirera deixarà la presidència del PP català després d'un any, encara no, d'haver-hi accedit.
Un altre destacat de la plana política a casa nostra és la reunió que ahir van mantenir Artur Mas i Joan Puigcercós al Parlament, i després d'una etapa de retrets i de desconfiança, sembla que Convergència i Esquerra han encetat el diàleg per recuperar la cordialitat.
Una trobada d'una hora i mitja en què els dos dirigents van coincidir en la importància de negociar un bon finançament per Catalunya i preservar el model d'escola catalana. Això sí, sense arribar a acords concrets. A la sortida de la reunió, tots dos van qualificar la reunió de cordial. Puigcercós explicava que s'ha obert una nova etapa entre els dos partits, i des de Convergència i Unió, Felip Puig, que va parlar en nom de Mas, subratllava que, tot i això, ha quedat clar que l'aposta d'Esquerra continua sent el tripartit. Sentim-los tots dos.
Hem tancat un període, se n'obre un altre. La nova direcció d'Esquerra Republicana vol una interlocució permanent, clara, normal, en Convergència i Unió, ens puguem asseure, que puguem parlar. Si aquesta reunió se li vol treure d'alguna manera espurna d'esperança a una suposada equidistància d'Esquerra Republicana, ja els hi dic que no s'ha tractat en cap cas de cap canvi d'estratègia per part d'Esquerra Republicana.
Feia 2 anys que Puigcercós i Mas no reunien oficialment.
Encara un altre nom propi de l'actualitat política, el de Pasqual Maragall, que ha rebut la medalla d'or de l'Ajuntament de Barcelona, que és la màxima distinció de la ciutat, li va atorgar ahir l'alcalde Jordi Hereu, en un acte multitudinari i sembla que molt emotiu, al Saló de Cent de l'Ajuntament.
Hereu va qualificar l'exalcalde de la ciutat i expresident de la Generalitat com una figura clau de Barcelona de finals del segle XX. Maragall, al seu torn, va recordar la seva etapa al consistori amb aquestes paraules.
15 anys d'alcalde, Déu-n'hi-do. És el que més temps he fet, però també els millors anys de la nostra vida, com deia aquell. Per mi i per molts companys i companyes de generació, jo crec que ho van ser.
Maragall va aprofitar l'acte per reivindicar la recuperació de l'àrea metropolitana de Barcelona, un dels temes pendents, diu, de la ciutat.
Som a 3 minuts i mig ara mateix de 6:45 del matí. Com us dèiem a la portada d'aquest informatiu, el bisbat de Lleida s'ha compromès a entregar a l'Aragó les obres d'art de la Franja, que són en litigi des de fa anys. La diòcesi de Lleida i la de Barbastre-Montsó han arribat a un acord per fer el trasllat aquest mes de juliol, però la Generalitat, concretament el Departament de Cultura, ja ha advertit a través d'un comunicat que les obres estan sotmeses a la Llei de Patrimoni i que qualsevol actuació ha de tenir el vistiplau de l'administració, que n'és la propietària. A Lleida tenim Noelia Caselles, bon dia.
La diòcesi lleidatana reconeix que la propietat de les obres és de les parròquies transferides a la diòcesi de Barbastre i es compromet a entregar les peces a l'Aragó en el termini de 30 dies, és a dir, abans de que s'acabi aquest mateix mes. Des del Departament de Cultura, però, reiteren la legitimitat de la col·lecció i recorden que les obres estan sotmeses a la Llei de Patrimoni Cultural Català. A més, diuen que qualsevol decisió l'ha de prendre el Consorci del Museu de Lleida, que és qui la gestiona. En aquest sentit, el president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, ha dit que les obres no sortiran de Lleida per la via de la imposició.
Aquestes obres són inqüestionables, que formen part del Museu de Lleida, de la seva col·lecció. Per tant, aquestes obres no sortiran de Lleida de cap de les maneres. Ara bé, dintre d'un diàleg i una negociació, aquestes obres se poden prestar, es poden exposar a altres llocs.
Des de l'Associació Amics del Museu de Lleida recorden que hi ha un procés judicial obert arran de la demanda que ells van presentar per aclarir la titularitat dels béns.
Sabrem, doncs, també les pròximes hores, els pròxims dies, què és el que passa amb l'art de la Franja. Encara en crònica cultural, un nom propi, el de Joan Francesc Marco, que serà el nou director general del Gran Teatre del Liceu. Marco, fins ara responsable del projecte de la Ciutat de la Música de Sabadell, substituirà Rosa Cullell, nomenada directora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En una entrevista a aquesta emissora, Marco ha dit que encara un mandat continuista amb aquests objectius.
Mantenint i si es pot incrementant aquesta doble vessant de teatre molt fortament arrelat a la ciutat i al país i amb voluntat, diguem-ne, d'esdevenir un referent internacional.
El nomenament de Marcos farà dijous.
A la crònica del món, Llatinoamèrica expressa el seu rebuig a la directiva europea de retorn dels immigrants sense papers. A la cimera del Mercosur, a la que hi estan assistint 7 països, els líders d'aquestes nacions han rebutjat la norma perquè consideren que la Unió Europea actua de manera insolidària i fins i tot xenòfoba. L'acusen d'haver perdut la memòria. Anem a Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Els països del Mercosur, és a dir, Xile, l'Argentina, l'Uruguai, el Paraguai, Bolívia, Venezuela i el Brasil, finalment només han rebutjat la directiva europea sobre immigració, que consideren injusta pel que Sud-amèrica ha estat per Europa, diuen un lloc de refugi i abastiment durant anys. El president de Venezuela, Hugo Chávez, demanava sancions contundents contra el vell continent.
No podemos limitarnos solo a protestar, sino creo que hay que prever acciones. Y ha legalizado la barbarie. Allá en Venezuela hay muchas inversiones europeas. Nosotros pudiéramos hacer una ley del retorno para esas inversiones.
Els països del Mercosur són conscients que, i aquest era el segon gran tema de la jornada, cal plantejar accions comunes per fer front a la crisi alimentària. Ja fora de cimera, el president de Bolívia, Evo Morales, enfrontat amb el seu homòleg del Perú, Alan García, que l'ha fet callar les darreres hores per discrepàncies bilaterals, ha qualificat l'actitud del mandatari peruà com una perjudicial supèrbia monàrquica.
Gràcies, Joan. I encara en crònica internacional, deixeu-nos fer un últim apunt. Segons acabem de saber, dues persones han mort aquest matí a causa d'una explosió d'origen desconegut a Sochi, una població turística russa a la costa del Mar Negre. La deflagració ha fet també 9 ferits en aquesta ciutat que ha de ser seu olímpica dels Jocs d'hivern del 2014. Aquesta població, on hi ha hagut l'atac, és molt a prop d'Abjàcia, la regió separatista de Geòrgia, propera a Moscou i enfrontada amb els Estats Units i la Unió Europea. També són properes les regions del Caucas enfrontades amb Moscou, que sovint també han estat l'origen d'atemptats contra interessos russos. Ara són en punt 3:15 del matí. Farem un cop d'ull a la premsa del món. A aquesta hora, repassar les portades d'alguns diaris, l'encetarem a la premsa de França, on Le Monde titula París i Lisboa minimitzen el rebuig del president de Polònia al Tractat de Lisboa, un rotatiu que també titula que l'incident de Carcassona, on un militar va disparar per error amb bales reals, il·lustra les relacions tibans entre l'Elisi i l'exèrcit. A Itàlia, la República destaca la crisi al sector de l'automòbil i titula Juny negre per als cotxes. Se n'han venut un 19,5% menys. I sobre la crisi en aquest sector, que també sacseja l'economia nord-americana, veiem què titula avui el New York Times.
Diu, les vendes de cotxes s'enfonsen. El diari diu que Chrysler, per exemple, n'ha venut un 36% menys i que les caigudes a les vendes de Ford, General Motors i Toyota també són de 2 dígits.
El Washington Post es fixa avui a la cimera africana de Sharm el-Sheikh. Diu que els líders africans proposen converses entre el règim de Mugabe i l'oposició per resoldre la crisi a Zimbabwe.
També és una informació destacada a Londres, al diari Guardian, que titula una resolució de la Unió Africana fa una crida per un govern d'unitat a Zimbabwe.
I acabarem també amb un altre diari britànic, el The Times.
Informa que la investigació de la justícia portuguesa sobre la desaparició de Madeleine McCann s'ha acabat i afegeix que els pares de la nena han quedat lliures de sospites.
Passen 2:45, Joan García, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què fareu avui al matí de Catalunya Ràdio?
Una mica d'explicació que he arribat ara, però...
No, perquè ja no, però no et volia renyar,
oients,
però...
El Catalunya Matí es fa des de l'estudi 3, que està a la segona planta de l'edifici de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio el preparem des de la primera planta. Doncs bé, sempre més o menys pujo aquesta hora, i ara fa mig minut em diuen, Joan, que no puges, que... No puges on?
Afortunadament tenim redactors molt joves com el Carlos Baraibar, que ha fet doncs la correguda aquí... per el passadís i ha arribat per acompanyar-me a llegir la premsa internacional.
Gràcies, Carles.
Doncs
què vinga,
avui?
Què farem avui al matí de Catalunya Ràdio? Doncs sobretot a la primera hora informativa i a la tertúlia, doncs l'anàlisi en profunditat d'aquest precongrés del Partit Popular de Catalunya amb aquesta reunió maratoniana, aquesta guàrdia informativa i fins a 11:15 de la nit que va acabar doncs amb la imposició d'Alicia Sánchez Camacho perquè sigui la nova presidenta del partit a Catalunya, no? Mm-hmm. Però què hi diuen els tertulians, després també la participació dels oients, mirarem a veure si podem tenir algun protagonista d'algun dels implicats del partit perquè ens exposi el seu punt de vista, i després a partir de les 10 hi ha la part pròpiament de magazín del programa. Avui és dimecres, per tant, la Suïn Mascó, Judit Mascó i la Núria Coll, avui parlarem dels o les fantasmes. Aquesta persona que diu, ui, aquest és un fantasma,
sí,
aquest
sí,
és una fantasma,
sí,
no?
Sí, sí, i tant.
A què responen aquesta tipologia de personatge? Com se'ls caracteritza?
I
com
què en
treuen? Se'ls veu venir d'una hora lluny?
Sí, que se'ls veu, i tant.
Que
que
sí?
I tant.
D'una hora lluny, I què en treuen, exacte? Fer-se notar, fer-se veure, doncs segurament sí, no? Després parlarem de l'acolliment familiar. Estarem amb una unitat mòbil a l'hostal Pedraforca, al Berguedà, per veure i conèixer l'experiència d'una família doncs que passa per aquest procés d'acolliment. I després, o veritat o mentida, amb l'Adolf Beltran, avui a debat l'aforisme «El món és una gàbia de bojos». Veritat o mentida?
Ai, jo crec que molta veritat hi ha en aquesta fase, eh? I tant.
Doncs això a partir de 11:45.
Gràcies, Joan, bon programa.
Bon dia.
Montse Quadreny, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Repassem el més destacat a aquesta hora. José Luis Rodríguez Zapatero, que compareix avui al Congrés per explicar quines mesures té previstes el govern per superar la situació de crisi.
I ho farà després que el vicepresident Pedro Solbes digués que la situació econòmica espanyola encara empitjorarà més i no tocarà fons fins al final d'aquest any, començaments del que ve.
Mariano Rajoy ha imposat Alicia Sánchez Camacho com a nova presidenta del PP català.
Daniel Cirera i Alberto Fernández Díaz accepten integrar-se a una candidatura encapçalada per la senadora, però Montserrat Nebrera podria mantenir una llista alternativa.
I Llatinoamèrica expressa el seu rebuig a la directiva europea de retorn dels immigrants sense papers.
En la cimera del Mercosur, a què assisteixen 7 països, els líders han rebutjat la norma perquè consideren que la Unió Europea actua de manera insolidària i xenòfoba i l'acusen d'haver perdut la memòria.
Gràcies, Montse. Ara temps per l'àrea de servei. En primer lloc, per parlar del trànsit. Equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, bon dia, bona hora. Bé, doncs en aquests moments la circulació és força còmoda, no hi ha problemes importants destacables, més o menys lo habitual d'aquests dies. A la Ronda de Dalt hi ha més volum de circulació a la zona de Roquetes fins Vall d'Hebron, amb alguna aturada puntual sentit cap al Llobregat, això a Barcelona. També la Ronda Litoral, en aquest cas volum de circulació de Poblenou a la Barceloneta, també amb alguna aturada sentit cap al Llobregat. I a la resta, a la xarxa viària, no es coneixen incidències aquest matí i tampoc veiem retencions destacables. Sí, alguna aturada al que és la C58 a la zona de Badia, sentit cap al sud, i augmenta la circulació a l'autopista del Garraf i també a l'autopista del Maresme, entre d'altres punts.
Gràcies, Cèlia, i bon dia.
Bon dia.
Ara volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Saludem Francesc Mauri. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu diràs.
Doncs expectants per la calor, que avui augmenta una miqueta més. No estem parlant de valors excepcionals ni de bon tros, però sí, doncs, que ha de picar una mica més, amb valors que enregistraran, doncs, 1-2 graus més avui respecte ahir. Per tant, estaríem parlant avui de màximes a gran part de Catalunya entre 30 i 35 graus o fins i tot lleugerament superiors en alguns punts de l'interior prelitoral i la Catalunya central. Per tant, calor, també sol, algun interval nuvolós que ara mateix s'observa i que a partir del migdia i la tarda doncs s'encreixeran al Pirineu i a més n'arribaran alguns per ponent a última hora del dia, sobretot, i aquesta tarda algun ruixat o tempesta al Pirineu que segurament al vespre augmentaria una mica més de força cap al sector occidental. Demà, arribada de núvols, possibilitat de tempestes irregulars, sobretot centre, nord de Catalunya, meitat oest, difícilment la meitat sud de la costa catalana, però no és impossible. Aquests ruixats i tempestes localment demà podrien caure amb forta intensitat. Els més probables, això sí, Pirineu, Prepirineu i punts del nord-oest, i posteriorment descens de la temperatura, clar i evident, demà al vespre, demà a la nit i demà passat al matí. Segurament al cap de setmana tindrem una nova i notable pujada de les temperatures.
Gràcies, Francesc, i bon dia.
Bon dia.
Bon dia. El número premiat del cupó diari celebrat ahir és el
90.258-90258.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Gaudeix del dia i recorda que amb el sorteig de l'11, la il·lusió es compleix.
Demani el menú My Way a elcangrejoloco.com. Catalunya
Ràdio. 7 minuts per les 7 del matí. Hem dedicat bona part d'aquest informatiu a parlar de la situació de crisi que travessa l'economia global i en conseqüència també l'espanyola i la catalana, i que ens afecta de manera directa amb coses com les que comentàvem avui: l'alça dels preus dels aliments, la crisi del petroli, la desacceleració de l'activitat empresarial, la caiguda de les vendes de cotxes o futuribles immediats com les noves dades de l'atur a casa nostra, quan ja sabem que la Unió només ens guanya en aquest trist rècord percentual a Eslovàquia. Per citar-ne algunes, aquestes dades, afegides a declaracions polítiques com la d'aquestes últimes hores dels responsables català i espanyol sobre la situació econòmica, sense voler ser alarmistes, no insulfen massa confiança. Avui, dèiem, estarem pendents de què explica Rodríguez Zapatero al Congrés dels Diputats, però volem parlar-ne també aquesta hora amb el catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores. Senyor Tugores, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem tan malament com sembla?
Home, estem força malament, sobretot perquè estem pagant els excessos i les imprudències que hem comès els darrers 5 o 6 anys quan en un període de tipus d'interès pues molt baixos, pues alguns sectors com els de l'habitatge van estirar més el braç que la màniga, i també pues perquè determinats segments del consum també s'han comès determinats excessos, i per tant ara tenim una ressaca pues de certa importància.
Per això podríem dir que és per culpa nostra aquí, però estem parlant d'una crisi global, i no crec que només la crisi de la bombolla immobiliària, aquesta explosió de la bombolla immobiliària, sigui l'única causa, aquest excés de la situació que estem passant en aquests moments.
No, evidentment, quan passen situacions tan complicades com aquesta, seria ingenu a trobar una responsabilitat, encara que els éssers humans tenim una certa tendència a buscar sempre un culpable, un responsable. La veritat és que l'actual situació de crisi conflueixen molts motius de dificultats a nivell internacional, dels desequilibris financers entre el dèficit dels Estats Units i un creixement distribuït de forma molt asimètrica que ha portat a incrementar la demanda d'aliments i d'energia a nivell mundial, doncs, òbviament també són factors que han incidit en aquestes dificultats, però també val a dir que potser les estadístiques internacionals, països com Estats Units o Espanya o Austràlia o el Regne Unit, són els països que sortim als rànquings internacionals com els països que hem acumulat desequilibris més greus dins d'aquest context de dificultats internacionals.
I ahir Solves, que ens deia que no ha arribat el pitjor.
Sí, segurament. Hi ha alguns estudis ja d'economistes seriosos que sense voler fer prediccions del futur, cosa que encara que la societat ho demandi, pues els economistes no tenim un registre gaire bo al respecte. Sí, alguns economistes han fet un cert paral·lelisme entre un promig de les crisis financeres i les crisis internacionals de les darreres dècades i la situació actual. I l'evolució de l'actual situació econòmica encara està pues, en el primer any de dificultats, quan l'experiència comparativa internacional és que unes crisis del tamany i de l'abast de les que tenim ara, la seva durada promig és de 2 anys, 2 anys i mig, i hi ha reduccions de creixement que, en fi, estan moltes vegades a fregar al zero, i en aquest cas pues nosaltres estem amb dades que a final d'any poden ser d'un creixement de l'1%, l'OCDE es diu que l'any que ve serà encara una mica pitjor i fregarem per la banda de sota l'1%, i per tant pues que encara tenim un any i mig de dificultats. Això, tots els antecedents històrics apunten en aquesta direcció.
Tenim segons perquè ens digui si s'olora per on poden posar aquesta tarda les propostes de Zapatero.
A mi m'agradaria tenir confiança i esperança, però la veritat és que després de les prèvies no podem ser gaire optimistes. A mi m'agradaria que el president del govern espanyol pues, tingués en primer lloc realisme i, per tant, defugís debats nominalistes per evitar la famosa paraula de crisi, fent qüestions de principi pues, aquestes qüestions terminològiques. Per tant, m'agradaria que el president d'Espanya tingués un realisme, i en segon lloc m'agradaria que transmetís l'opinió de que hi ha algú al timó de l'economia espanyola que garanteix que els ajustos es faran amb equitat, i que per tant els costos importants d'aquesta crisi es distribuiran de forma raonablement equitativa entre tots els que estem al vaixell del conjunt.
Que no la pagaran sempre els mateixos.
Que no pagaran sempre els mateixos, perquè els darrers 5 o 6 o 7 anys de bonança ja va criticar un motiu, que la distribució dels beneficis havia estat força simètrica i que algunes grans fortunes, alguns segments havien enriquit molt considerablement, mentre d'altres patien del mileurisme, una reducció de salaris reals, i en canvi pues, ara es torna a sentir que hay que apretar-se el cinturó, sí, i que els salaris sí, sí, no poden pujar, i en canvi pues, bueno, sembla que les elèctriques, els preus, les tarifes de l'energia se'ls impugen el que demanen i una mica més. Per tant, una certa percepció de que la distribució dels costos dels ajustos que s'han de fer és equitativa, pues, per mi també seria una notícia que m'agradaria, un missatge que m'agradaria entendre clarament aquesta tarda.
Senyor Tugores, li agraïm moltíssim que ens hagi atès a aquesta hora. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
I el minut que ens queda per arribar a les 7, amb aquesta cara que fa ja de gairebé ranyans, Jaume Bosch, què tal, bon dia.
Hola, bon dia, Rita, no m'ho deixo
res. No, ja ho sé, els esports. El Barça, que presenta avui Dani Alves, cridat a ser el fitxatge mediàtic d'aquesta temporada.
Sí, Dani Alves s'ha representat aquest migdia a quarts d'una com a nou jugador del Barça per les 4 pròximes temporades. Arriba procedent del Sevilla amb 25 anys i després de 5 temporades al club andalús, que el va fitxar per mig milió i ara el ven per 29. xifra que el converteix en el tercer fitxatge més car de la història del club després d'Overmars i Saviola. Destaquem també que Rudy Fernández ja és jugador de Portland de cara a la temporada que ve i que a Wimbledon avui es juguen els quarts de final amb els partits en Rafa Nadal contra Andy Murray i Feliciano López contra Marat Safin.
Veus com ens molt gran, Jaume Boix?
Amb un minut.
Vinga, gràcies i fins demà. Nosaltres ho deixem aquí a la redacció: Carlos Baraiber, Eugènia Riera, Marta Sánchez, Josep Almirall i Jaume Boix, i també la Montse Quadreny, la producció Toni Molero, el control tècnic l'Oriol Fidalgo, i us ha parlat en nom de tots ells Rita Marzoa, que tornarem demà a les 6 en punt, si en teniu ganes.